GNT comença el tercer temps. Tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Has d'anar de les mantes, no?
Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda, Bernat.
Et faria una pregunta ràpida, després la desenvoluparem. La Copa, la final de Copa, t'amoïna?
M'amoïna perquè hi ha un gran rival. És a dir, que és veritat que el Barça no està en el seu millor moment, però jo crec que recuperarà, com es va recuperar l'any passat contra el Sevilla, després de Roma, però jugaran contra el València després de Nadal va com un tiro.
Doncs amb l'Oriol Domènech, amb la resta de companys de la TDT, farem aquest tercer temps per analitzar el que ha succeït avui amb aquest Eibar 2-Barça 2, que no té més història, no té més transcendència, per parlar també del que ens espera dissabte que ve en aquesta final de Copa davant del València i també per analitzar possiblement algunes claus de futur, alguns possibles fitxatges. Avui tenim l'Oriol Domènech, sabeu que ell controla i molt tot el que és l'entorn de l'Ajax, ara que estem pendents de si el Barça fitxa o no fitxa De Ligt, un cop ha fitxat ja
De Jong. I que tenim l'Ajax a Barcelona.
I que tenim l'Ajax a Barcelona de
ara
festa.
Ara marxaven.
Sí. Aquests també deuen haver dormit poc, em sembla, eh? Però per motius diferents als de la Marta i companyia. Prenem posicions i ens hi posem de seguida.
Saps aquest missatge de...
Hola, ja he nascut i pesa 3,8 kg. Tot molt bé, la mare està perfecta, ja estem a l'habitació.
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
I avui a casa nostra, per tancar aquesta lliga, rebem amb molta il·lusió un grandíssim amic, mestre, company, el periodista Ramon Besa. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda, Bernat.
I gràcies per acompanyar-nos en un dia especial pel que tenen aquells dies de fi de festa, de baixada de taló, on es fan moltes valoracions, però sobretot de balanç, no? Per això m'agradaria abans per començar parlant del que acabem de veure aquí a Eibar. Alguna conclusió que puguis extreure i que puguis servir de cara, per exemple, que veurem dissabte a la final de Copa?
No gaire, és que al Barça li costa refer-se. Estic molt d'acord amb el que ha dit també l'Oriol en el sentit del València, és l'any del centenari, és un equip que té un punt de febre que el Barça no té, però bé, pensem que si el Barça és capaç d'activar a Messi uns quants minuts, potser n'hi ha prou, perquè s'ha demostrat que el regnat de Messi a la Lliga Espanyola i a la Copa n'hi pot haver prou, a la Champions és una altra història. És l'expectativa de que l'equip pugui agafar un punt de forma, tot i que crec que arriba molt just d'efectius. Les baixes de Dembélé, tota aquesta sèrie de futbolistes que tenen un cert vincle amb la Copa Amèrica, he tingut la sensació de que algun s'ha tret el marrón de sobre, i crec que costarà arribar fins a Sevilla, però bé, espero que la intervenció de l'entrenador, que en això crec que sí que és un bon entrenador, Valverde, a l'hora de fer equip, a l'hora de preparar un partit, pugui ser suficient per una cosa que en aquest moment, com es diu, és un marrón, pràcticament, no pas una festa.
És a dir, tu també tens aquesta sensació d'un equip apagat, no?, i que dius, ostres, nois, que tenim una cita molt important i s'hi ha de sortir molt actiu, i és com si continuéssim arrossegant, tot i que evidentment és recent i per tant potser és inevitable, el malson de Anfield.
Sí, jo tinc aquesta sensació que heu anat comentant. Crec que el gran problema que ha tingut és que el barcelonisme es posi d'acord és molt difícil. I aquesta temporada tothom s'havia posat d'acord en el desig de Messi. No dic que fos una promesa, era un desig, la Champions. I aleshores una cosa és que podem parlar d'estil, podem parlar d'entrenadors, podem parlar de rivals, però quan és el desig de Messi creiem que en Messi segur que arribaria, no? I el fet de que no s'hagi produït, crec que el disgust de Messi és el mateix disgust que té l'afició, la crítica o la gent que ha estat al voltant del Barça. I l'únic ara que esperem és a veure si a Messi se li passa el disgust, perquè si se li passa bé, li passarà a tothom. Però per mi la gran conclusió és que amb Messi sol no n'hi ha prou. Era una mica aquesta... Bé, amb Messi fins al fi del món, encara només sigui perquè ho ha dit ell. I crec que la gran conclusió d'aquesta temporada és que el Barça ha de fer un equip abans que només pensar que amb Messi qualsevol futbolista va al seu voltant. La Champions s'ha posat molt cara i per poder competir necessites fer millor plantilla i després també tenir un punt de sort, un punt d'atzar, i en moltes circumstàncies que a vegades juguen a favor o en contra. Però crec que en el fons El gran problema ha estat que aquest any no hi havia ni un entrenador, ni un estil, ni un ADN, sinó que tothom anava a pinyó fixa amb Messi.
I tu creus que això es corregeix amb l'arribada de jugadors importants, com De Jong, com possiblement Griezmann o De Ligt, és a dir, amb jugadors destinats teòricament a ser titulars?
Home, jo crec que si tenen protagonisme, sí. Diria que un futbolista com De Jong fa trempar la gent, que és el que vol. Crec que De Ligt, no sé si arribaran a un acord, perquè crec que les circumstàncies o les diferències econòmiques que hi ha són importants. No sé fins a quin punt es podran resoldre o no. Entenc que es necessita un davanter, no sé si ha de ser Griezmann, no sé quin ha de ser aquest tipus de davanter, però es necessita també un davanter, i sobretot es necessita una idea. Crec que si arriben De Jong i arribessin De Ligt i això hauria de ser Messi, no hauria de ser el cativa de l'equip, sinó el que hauria de dir, jo vull intervenir en aquest equip perquè està jugant molt bé a futbol. Ara tinc la sensació que si l'ànim o el futbol no l'aixeca Messi, no l'aixeca ningú més. Per tant, necessitem futbolistes capaços d'aixecar aquest ànim i perquè Messi digui, no em vull perdre ni un minut perquè tindré més opcions de fer gols, tindré més opcions de jugar bé, tindré més opcions de jugar títols. I crec que això s'aconsegueix amb jugadors com els que més o menys, possibles fitxatges com els que es venen dient.
Aquí a Eibar, per cert, la gent va fent l'onada, els que encara queden al camp. De seguida anirem amb una última hora sobre l'estat físic de Semedo, que ens aportarà la Marta Carreras. Però abans de tot això, si algú li vol comentar alguna cosa al Ramon, endavant, Xavi, Carles, com vulgueu. Jo vull reservar-me una curiositat, per dir-ho d'alguna forma, pel final.
No, la Marta té la informació sí, sobre sí. Semedo.
Doncs som-hi, Marta.
Que ha estat traslladat a un centre hospitalari,
d'aquí. Pel cop al cap.
Exacte, per fer-li proves complementàries per aquesta contusió que s'ha produït, que hem vist perfectament amb Sergi Enric, que l'hem vist que es quedava una bona estona estès a terra, que li costava aixecar-se, que després ha estat atordit, que finalment ha estat canviat a la mitja part, que ja no l'hem vist aparèixer a la banqueta, doncs no és que s'hagi quedat al vestidor, sinó que ha marxat a un centre hospitalari a realitzar-li unes proves.
Bé, doncs esperem que tot quedi en un ensurt i està bé la precaució a l'hora d'aquest tipus de lesions, com vam poder veure, per exemple, a Anglaterra fa poc amb Salah, que fins i tot li va impedir de jugar el partit contra el Barça de tornada de Champions. La curiositat, hem posat en marxa un concurs on regalem unes samarretes vintage històriques del Barça, i una d'elles, Ramon, és la segona equipació de color blanc que durant molts anys el Barça va tenir. A tu t'agradaria que el Barça tingués una segona equipació de color blanc?
Bueno, no m'importaria sempre que els pantalons i les mitgetes no fossin blanques, no? Que crec que ja ho heu explicat molt bé, no només és... Una cosa és tota l'equipació, l'altra cosa és la samarreta. Perquè això també hi hauries de tenir en compte que la samarreta hi va un escut, també depèn del tamany que tingui l'escut. Crec que és en aquesta qüestió de colors, no és simplement una qüestió de colors. Crec que amb la mercadotècnica hem avançat molt. Diria que també durant la TDT heu recordat, o si no, em ve de gust dir-ho, aquella època en quan el Curif va introduir, us en recordeu, aquella tireta blanca o aquella ratlleta blanca a la indumentària, que també va haver molta gent a l'època del Dream Team que es va queixar perquè hi havia aquell coloret blanc, no? Que deia, bueno, això és com si fos una taca, i a més ell, recordo una intervenció que va dir, el blanco no és un color, solo funciona por oposición. Allò que deia una mica el Curif, que sempre tenia l'acudit per desdramatitzar les coses. Però crec que d'alguna manera el blanc, per més que l'associem al Madrid, el podem associar no només al Madrid, sinó a altres clubs, però sempre i quan quedi en un context blaugrana. I crec que aquesta, avui dia, tal com és el món de la mercadotècnia, són capaços de fer virgueria. Crec que seria molt diferent aquesta samarreta dels anys 60 o del que deia algun dels seus impulsors, el Roger, que eren els anys 20, la selecció catalana.
Molt bé, Ramon, una abraçada molt gran des d'aquí i també, sens dubte, de part del Ricard, que avui, com ja saps, no és amb nosaltres.
No, moltes gràcies per convidar-me, felicitats per la temporada i esperem això, que es pugui coronar doncs bé amb un bon partit a Sevilla contra el València i que la Copa d'alguna manera serveixi també com a llast per poder tornar a començar millor la temporada que ve.
Gràcies, Ramon, una abraçada.
Igualment, que vagi bé, bona.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Mentre esperem que surti Valverde a la sala de premsa d'Ipurua i els jugadors de l'Eibar van sortint a la gespa homenatjats per la seva afició. Com comentava abans el Jaume Ramon, avui hi ha l'última jornada en horari unificat del grup tercer de la segona B. En joc, una plaça importantíssima, la quarta, la que dona opció al play-off d'ascens, i se la juguen dos equips catalans. Un d'ells és l'Espanyol B, que si guanya, ho té assegurat. Juga al camp del València B. Xavi Palau, com van les coses?
Bona tarda, Bernat. 21 minuts de la primera part d'aquí a l'Ostat Esportiva del València. Domina l'equip de l'Espanyol, l'equip filial, l'equip que entrena David Gallego. De moment, però, no es mou el marcador. València-Mestalla 0, Espanyol B 0.
L'altre equip que opta aquesta quarta plaça i ha d'esperar la punxada de l'Espanyol és el Cornellà, que juga davant del Terol. Dani Badia, com li van les coses del Cornellà?
Bona tarda, Bernat. Aquí superem l'Equador de la primera meitat. Continua sense moure's el marcador, empat a 0 entre el Cornellà i el Terol. Recordem que al Cornellà només li val la victòria en aquest partit i que ensopegui l'Espanyol B al camp del València-Mestalla.
Una altra situació molt més dramàtica és la que viu un històric català, com és el Sabadell, amb risc de descens a tercera divisió. Juga al camp de l'Olot. Albert Benet, com li van les coses al Sabadell?
Bona tarda, minut 22 de partit. De moment no hi ha gols. Olot 0, Sabadell 0, però l'equip arlequinat, que per cert està acompanyat de 1.500 aficionats, ha tingut l'ocasió més clara, un xut de Felipe al travesser que hauria pogut suposar el 0-1.
Gairebé ja sense opcions, tot i que encara n'hi ha alguna de remota al Peralada. Podria evitar l'ascens, però ho té molt difícil. Juga al camp de l'Egea. Quin és el resultat, Jaume Ramon?
Empat en 0-0. Recordem que la combinació és guanyar, que el Conquensi no ho faci al camp de l'Alcoyà, que el Terol perdi al camp del Cornellà i que el Castelló perdi a casa contra el Barça B.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 25.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Vicepresident Borda.
Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Bernat.
Bona tarda per segona vegada aquest cap de setmana, després de saludar-te ahir des de Budapest parlant d'una altra història, una història que crec que és de futur, crec que és d'il·lusió, i avui, a veure, no és que parlem de tot el contrari, evidentment que no, però ens trobem davant d'una setmana important, on es jugarà un títol. Com veus l'equip, el club, davant d'aquesta final de Copa, que tinc la sensació, i em sap greu dir-ho així, que està fent una mica de nosa, segons qui.
No sé si nosa, però està condicionant els anuncis o les coses que s'hagin de fer. Tot el que hagi de passar en el primer equip del Barça i en l'estructura o en el que sigui, passarà després de la final de Copa. I a mi, coincidint amb el que deia l'Oriol, em fa bastanta por que està final. A veure, por parlant del Barça no s'ha de tenir mai, però tal com ve el València i sobretot amb aquesta poca tensió que veig en el primer equip del Barça, és una final que espero que passi alguna cosa en aquesta setmana per activar aquests jugadors que els veig encara tocats pel malson d'Anfield.
Hi hauria qui diria que precisament això potser és el millor que pot passar, no? Que el Barça es trobi davant d'un rival que motivi per la seva dificultat, que no deixi relaxar i que faci que els jugadors surtin desperts. No sé com ho veieu.
És que jo crec que el cop d'enguany és bastant més fort que el de Roma, perquè el de Roma per calendari i perquè no era explícitament el gran objectiu de la temporada. No. Semifinals, la sensació de que si passaves les semifinals, ja sé que això no es pot dir, però eres el gran candidat per guanyar el títol. Aquest cop jo crec que encara no ha cicatritzat i encara fa mal. Per tant, no sé si una final contra el València en una competició com la Copa pot ser l'estímul suficient.
Bé, hi ha alguns inputs, no? Aquesta escalada de desapuntaments que hi ha hagut per part dels jugadors, si Suárez supera, ara de sobte comencen a aparèixer molèsties per totes bandes, ara mateix no tenim clar quina serà la disponibilitat de futbolistes com Dembélé, com Coutinho, com Artur per Valverde. I després també la reacció de la gent. Recordem que un altre cop, per segon any consecutiu, tampoc es van esgotar les entrades a disposició dels socis del Barça. Jo crec que, sincerament, quan siguem dissabte a Sevilla, ho veurem tot diferent, eh? I hi haurà moltes ganes de guanyar aquesta Copa.
El que hem de veure és l'equip endollat, no? O sigui, amb un estat d'ànim diferent, més positiu, amb un punt més d'electricitat, perquè, clar, el dol de Liverpool, de moment, avui no l'hem superat.
Però avui
tampoc, passat 10 dies.
Tampoc avui podem prendre el partit com a referència. És l'últim partit de Lliga, ja ho has fet tot, jugues fora de casa, relaxat, contra un rival que t'ha apretat moltíssim i que t'ha fet molt incòmode el partit.
Sí, però hi ha la cara de Messi, Oriol. Jo a Messi no el veig.
Sí, però és la mateixa cara de l'anterior dia. Jo crec que en una final... A Messi no li agrada perdre.
Tant de bo.
Jo crec que Messi farà un canvi de xip per la final. Això no estic convençut.
Hi ha en joc un títol, que els jugadors, quan hi ha en joc un títol, sempre tenen un estímul molt, molt diferent, esportiu i econòmic. I vaja, l'esperança és que es repeteixi la història de l'any passat a la final de la Copa contra el Sevilla. I l'esperança és que baixin el volum de la megafonia.
Això de un bon estímul seria per preparar-los, posar-los tota la setmana en 2 hores amb aquesta megafonia.
Com ho esteu passant allà, Bernat?
Saps què passa? Que estan fent una festa improvisada.
Sí, sí.
S'han quedat, jo diria que menys de la meitat d'assistents a l'estadi, i estan fent sortir els jugadors un per un al mig del camp, els jugadors del Leibar, que encara van vestits de curt, eh? Estan sortint els titulars d'avui, els suplents, alguns que surten vestits de carrer. Digues, Sònia.
Que comença la roda de premsa d'Ernesto Valverde.
Doncs vinga, l'escoltem.
Si un context tan concret com el que presenta sempre Ipurua et permet treure alguna conclusió de cara a la final de Copa.
Bueno, la idea desde luego es mantenernos o era mantenernos activos con el equipo, desde luego aprovechar el partido. Lo que pasa que bueno, es un partido absolutamente diferente al que nos vamos a encontrar el sábado. Primero porque los equipos son diferentes y luego después porque bueno, pues porque al final esos partidos de final de temporada siempre están marcados un poco, aunque no queramos, por el hecho de que no te juegas nada, ni ellos no se juegan. Se juegan poco, nosotros también nos jugábamos poco, pero bueno, sí que le hemos intentado meter sobre todo intensidad al partido, ellos también al comienzo. Yo creo que el primer tiempo ha estado bien, nosotros salvábamos bien su presión tan alta que hacían, cada vez que pasábamos del centro del campo llevábamos mucho peligro, y ellos pues bueno, con esa insistencia que tienen de apretar tanto en campo contrario. Según ha ido pasando el partido, yo creo que ha ido bajando un poco de intensidad, y nosotros desde luego el segundo tiempo no hemos salvado la presión de que nos hacían en la salida de juego tan bien como en el primer tiempo, y hemos tenido menos opciones. Hemos tenido además unas pérdidas ahí en nuestro campo muy cerca del área que han sido muy peligrosas. Bueno, no nos sirve en el sentido de que bueno, tenemos el equipo activo de cara al partido del sábado.
Bona nit, Sònia Olear de la... Sònia Olear de la TET a Catalunya Ràdio. Et volia preguntar si anímicament creus que a l'equip li falta un punt d'energia i que hauràs de treballar durant aquesta setmana per intentar que arribin al 100% d'energia anímica de cara a la final de Sevilla.
Bueno, vuelvo a decir, es muy diferente encontrarte en una situación como la de hoy, en la que, bueno, te juegas bastante menos a lo que nos vamos a jugar el sábado. Al final te estás sumando un título, no solo para nosotros, también para Leibar, ¿no? Que al final, pues bueno, lo que queremos es que no haya problemas, que desde luego llevarnos la victoria en el partido de hoy, pero no es lo mismo. Pero bueno, está claro que tenemos alguna dificultad en algunas posiciones. Vamos a ver si podemos recuperar algún jugador, y bueno, y esperamos que Nelson esté bien, que ha tenido el problema este, que ha tenido que ir al hospital.
En esto, para Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, de eso te quería preguntar, de qué era el futuro, a ver cómo estaba Nelson Semedo y la gente que está en Barcelona, que no ha podido venir porque no están al 100%, ¿con cuáles puedes contar para la final de Copa?
Pues, desde luego, con Marc, seguro, pensamos que va a estar. El tema de Coutinho no lo sé, el tema de Dembélé está difícil, y Arthur, pues vamos a ver, lleva ya arrastrando ese problema desde hace 2-3 meses, ha tenido que parar ahora, podía haber parado hace un mes, pero bueno, lo hemos mantenido ahí y no sé si estará.
Sí, mister, muy buenas. Íñigo Martínez, en directo para Carrusel Deportivo de la cadena SER.
¿Qué noticias tienes? ¿O si le han dicho algo nuevo del tema de Semedo? ¿O es simplemente por precaución que le han trasladado a un centro hospitalario simplemente por eso? ¿O han visto algún problemilla más? Y luego, teniendo lo que tiene con las lesiones, muy poco va a variar, ¿no? El equipo que plantea usted el once titular para la final de Copa con el de hoy.
Bueno, Nelson ha tenido que ir al hospital. La verdad es que no tengo demasiadas noticias. No he hablado con el médico, pero vamos, esperamos que sea un aturdimiento lógico del golpe, nada más, y esperamos que vuelva con nosotros hoy. Y en cuanto al otro, bueno, pues ya lo valoraremos. Tenemos problemas en algunas partes del campo, está claro, sobre todo en la línea delantera, y bueno, tengo que valorarlo bien. Si esta puede ser una alineación, puede ser otra, ya lo veremos.
Última pregunta.
Hola, ¿qué tal? Ernesto Íñigo Taberna, de Onda Cero, de Radio Estadio. 2 goles más de Messi, 4 le saca Mbappé para la lucha por la bota de oro. ¿Cómo valoras también este pequeño éxito, uno más del argentino?
Bueno, no sé si está muy pendiente de eso. Yo creo que está más pendiente de la parte colectiva del equipo. Pero bueno, los números, independientemente de que pueda ganar la bota de oro o no, están ahí un año tras otro. No es una cuestión de un día, sino es una cuestión de una continuidad absoluta a lo largo del tiempo.
Ahora sí, hacemos la última.
Vaya reacción, Ernesto. Yo soy Loroño, de Radio Euskadi. Después de las flores que os habéis echado a lo largo de la semana entre Mendy y tú, ¿esperabas este partido o...?
¿A qué te refieres? ¿A que no es... Ha habido un momento que nos han sacado, ha habido 3 o 4 tarjetas y estaba pensando, pues si no nos jugamos nada y... Nah, bueno, los partidos con el Eibar siempre son intensos al final y son como tienen que ser, ¿no? Y además, en ese sentido a nosotros nos viene bien porque nos pone en nuestro sitio. Entonces te obliga siempre a... El Eibar siempre te obliga a dar mucho de ti mismo, ¿eh? Imagínate hoy que no nos estamos jugando demasiado y te están apretando hasta, vamos, al borde del área, del minuto 1 hasta el 90. Imagínate si te lo estás jugando. Encima ya van con el cuchillo entre los dientes, pero bueno, esto está bien, tiene que ser así.
Gracias, buenas tardes.
Doncs aquestes són les declaracions d'Ernesto Valverde. Ter Stegen sí per la Copa dissabte, Coutinho no sé, Dembélé difícil i Artur vamos a ver. No té res a veure el partit d'avui amb el que es disputarà dissabte a Sevilla. Avui han sortit, pel que sembla que he dit, a no fer-se mal mútuament.
Jo sóc del RAC i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
El Barça acaba la Lliga amb la distància més gran respecte al Madrid de la història.
Són 19 punts de diferència. 87 al Barça, 68 al Madrid. És la diferència més gran entre els dos equips, ja que fins ara el rècord del Barça era de més 17 la temporada passada i més 17 la 84-85.
I Messi acaba el curs amb 36 gols i aconsegueix un altre pichichi.
És la 5ª ocasió que l'aconsegueix en la seva carrera, igual a Telmo Sarra. Per la bota d'or, l'argentí té 4 gols d'avantatge sobre Mbappé, que té un partit pendent a França i és l'únic futbolista que aspira a igualar-lo o superar-lo.
La lesió de Semedo amplia encara més els jugadors no disponibles per Valverde.
Sense conèixer encara l'abast dels problemes del portuguès, el Barça té la infermeria Suárez, Dembélé, Rafinha i Boateng, que no jugaran a la Copa, i també hi ha Ter Stegen, Coutinho i Artur. Aquests tres últims tenen alguna opció més d'arribar a la final.
I tenim gol a segona B, Xavi Palau.
Ha marcat el filial blanquiblau, som al 34 de la primera part a la mitja hora. Jugada a la contra de l'equip filial i el gol de Nico Melamed per posar el València a Mestalla 0, Espanyol B 1.
També tenim novetats a Olot, Albert Benet.
Marca el Sabadell al municipal d'Olot, gol de Pol, que es troba un regal de la defensa, recull l'errada defensiva de l'Olot, fa una cursa cap a l'àrea, es planta davant la porteria, defineix molt bé. Per sota, 35 de la primera. Amb aquest gol, el Sabadell estaria salvat. Olot 0, Sabadell 1.
I en tenis, últim set a Roma.
I Rafa Nadal domina per 5-1 el tercer set davant Djokovic. Ja està un joc de guanyar el Masters 1000 de Roma previ al Roland Garros.
Saps allò del...
Primer any de guarderia en què ho agafen tot?
Mamà, mira, tinc puntets vermells.
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Hem escoltat a Valverde, que ha aparegut just quan estàvem parlant d'aquesta Copa, d'aquest estat anímic, d'aquest Messi que fa una cara que no ens acaba de convèncer. Jo us deia que crec que dissabte viurem una altra gran festa, prèviament com a mínim, després del partit ja veurem quina dificultat té, però després d'escoltar Valverde i d'aquesta repassada de les baixes, no sembla ara mateix que hi hagi molta possibilitat de recuperar efectius, no?
No hi ha voluntaris, no. Voluntaris a recuperar-se ràpid.
I el que s'ha dit són molts nouters, que no sé si són reals, si són una mica irònics o si són una mica per als jugadors.
Els nous, per Coutinho.
O tàctics, no?
Els dos brasilers, per Coutinho o Artur. Al final, Artur després va ser bé, no? Perquè ha dit que portava dos o tres mesos arrastrant mesos, aquestes molèsties.
Exacte. I que havia de parar en algun moment, ha dit.
Però no sé si està gaire content amb els dos brasilers.
No, jo amb Coutinho tinc la sensació que no el veurem ja més. Ni, amb,
ni aquesta temporada,
ni, temporada, ni, mai més, ja.
Sí, el... serà fàcil traspassar-lo?
No, aquesta és una altra. Jo tinc la sensació que la voluntat és traspassar-lo, però que gaire entusiasme, que hi ha el mateix entusiasme per anar a jugar a la final de Copa que per gastar-se una milionada per comprar Coutinho. La veritat.
Sí, jo crec que fàcil traspassar-lo, sí. Fàcil traspassar-lo a un preu alt, no.
Clar, aleshores estarem parlant d'una operació que haurà estat... Bé, no ens avancem. Potser apareix un equip molt interessat.
Un Chelsea.
Deixa dir-ho.
Ara, un Chelsea no pot fitxar. Jo crec que el gran aspirant a fitxar Coutinho era el Chelsea per substituir Hazard, però amb la sanció actual que pesa sobre el Chelsea ja no pot.
I prendran a Hazard? Igualment?
Jo crec que ja està tancat amb el Madrid ja.
L'equip ho va dir, sí.
I com el Chelsea, que no pot fitxar, desprèn d'una...
Bueno, va fitxar a Pulisic just abans de la sanció del Dortmund.
I acabar contracte, em sembla, Hazard la temporada que ve. Oi?
I deuen tenir la necessitat de descarregar-se de fitxes importants. Sí.
Tenen a Hudson-Odoi, que és un extrem de la cantera que puja molt bé, que el vol al Bayern, i suposo que aquest, que també el van a traspassar, aquest no crec que el traspassaran.
Per tant, Coutinho, objectiu per fer calaix, però veurem amb quines possibilitats, i evidentment sempre lluny dels 140, gairebé 160 milions que el Barça va pagar per ell fa un any i mig, més o menys.
Amb Coutinho, si amortitzes, pots, cava per tots.
Amortitzar vol dir...
Un 100 i escaig,
sí,
llarg.
100 milions d'euros mínims. Sí.
Per cert, Bernat, ja tenim campió a Roma, el Masters 1000 de Roma de tennis. Ha guanyat Rafa Nadal 6-0, 4-6, 6-1.
Ha recuperat sensacions, doncs, Rafa Nadal, Xavi? Sí,
i tant, home, la veritat és que la temporada de terra de Rafa Nadal generava dubtes perquè havia caigut en semifinals a Monte Carlo, a Barcelona i a Madrid, i ha guanyat la final a Novak Djokovic. Ha fet una molt bona setmana, ha recuperat confiança en el drive, ha guanyat molts punts amb el drive i li ha clavat, tot i que ha guanyat la final en 3 sets, els dos que ha guanyat 6-0 i 6-1. Això contra Djokovic té mèrit.
Tornem al fil del que estàvem comentant, aquest mercat d'estiu del Barça. Tenim avui l'Oriol Domènech, que ens explicàveu que tenim l'Àjax a Barcelona. Han vingut, diríem, de festa, no?
Han vingut de festa, sí, però han vingut també amb els tècnics, eh? O sigui, ha sigut una cosa de, no de jugador, sinó de club. Una mica com a premi pel doblet. No era obligatori, però sí que han vingut la majoria de jugadors.
Ells ja ho han fet, això, habitualment, eh? Recordo que van anar a Madrid fa, no sé si 3 o 4 anys, també per celebrar algun altre títol.
I et diria que fa un any o dos, també un grup important de jugadors van acabar la temporada aquí.
A Barcelona.
És una ciutat que agrada molt.
I en aquest viatge lúdic i festiu hi haurà hagut temps perquè De Ligt hagi pres algun tipus de decisió o se l'hagi intentat convèncer o no cal?
Home, ho desconec, però no crec que hagi hagut cap contacte de cap mena.
Bé, home, segons on hagin anat a dinar o sopar, potser s'han trobat amb algú. És més fàcil trobar-se la gent del Barça segons en quins locals.
Segur que ha servit perquè sapi el bé que es viu a la ciutat, el bé que es menja i el bé que hi ha de vida nocturna.
I que la gent el vol, perquè la gent que se'ls anat trobant sobretot a l'hotel i pel carrer, molta gent s'ha fet fotos amb De Jong, però molta gent també s'ha fet fotos amb De Ligt. Vull dir que ell com a mínim veu que la gent del carrer de Barcelona vol que vingui.
Com tenim ara mateix la situació? Actualitzen els dilluns De Ligt que fas al Club de la Mitjanit els diumenges De Ligt a la TDT?
No sé més del que vaig explicar dilluns. Jo tinc entès que la reunió que van tenir fa un mes, la plana major de Can Barça a Monte Carlo amb Mino Raiola, va anar molt bé, que es van fixar, a part dels temes esportius, pues, el que toquen aquestes negociacions, que són els anys de contracte i el sou, que amb l'Àjax està tot lligat, i que al principi l'única diferència era una mica doncs, les comissions de Mino Raiola, com es pagaven, quan es pagaven, on es pagaven...
No, no, tothom... no és una diferència menor, eh? Tal com estan les coses.
No, perquè és un representant complicat, és un representant que demana molts pels traspassos.
I el tema també és complicat perquè el Barça ha canviat el criteri de pagar comissions i fiscalment les seves incidències.
Però no, i l'argument del representant també és que De Ligt sortirà per un preu molt inferior al preu de mercat. Normalment els representants van a comissió si De Ligt sortís al mercat, perquè ja sabeu que l'Àjax ha fixat un preu i no el pujarà.
Que són uns 70-75 sí, milions d'euros.
De Ligt, si sortís a preu de mercat, avui hi haurien equips que pagarien 100 milions per ell.
Per això tant, vol dir que Mino Raiola, en comptes de conformar-se amb el 5% de comissió, vol assegurar-se el
10%. Per exemple, Oriol, la sanció aquesta que pesa sobre Mino Raiola, com afecta aquest possible traspàs?
Jo no hi entenc, però jo crec que a poc, perquè al final hi pot buscar... algun altre representant, pot buscar... Hi ha mil fórmules perquè al final firmi ell, o sigui, no firmi Raiola, sinó que firmi algú proper amb ell i assalti aquesta sanció.
I això que ens expliques que l'Ajax fixa un preu i no el mou, i que em sembla admirable, però em sembla...
Moltíssim, molt elogiable.
Una cosa tan estranya en el món de pirates que vivim avui... clar, De Ligt, ara ells podrien demanar el que volguessin.
No, i De Jong mateix. El Barça pagarà per De Jong 75 milions més 11 variables. A dia d'avui, si l'Ajax no hagués tancat el traspàs amb el Barça el mes de gener, si ara estigués al mercat, quan pagarien? Quan pagaria el City? Quan pagaria el PSG? Quan pagarien... 100 milions, jo estic convençut que sí.
Sí. No sé quins clubs, així com obertament se sap que el Barça està interessat en De Ligt, quins altres clubs s'ha transcendit que estiguessin interessats obertament?
Jo estic convençut que moltíssims han trucat a la porta, com moltíssims van trucar a la porta de De Jong.
Però contra què lluita el Barça ara mateix en la lluita per De Ligt?
Jo diria que al principi de tot era la Juve... I ara els que també estan molt interessats són Liverpool i Bayern, que són dos equips amb poder
econòmic.
El PSG
no busca central? I
el problema és que el PSG que volia els dos, jo crec que després del tema De Jong van acabar malament amb l'Ajax i crec que al final van retirar-se del tema de Ligt.
Clar, i el Liverpool que ja té Van Dijk...
Juntar els dos centrals de la selecció holandesa seria espectacular per ells.
I és un equip que, a més, aquest any, amb la final de Champions i les vendes que ja va fer-li al Barça de Coutinho, etcètera, pot tenir calés per fitxar De Ligt.
Però, Oriol, pel que estàs explicant, el principal obstacle no és cap altre equip, sinó la negociació amb Raiola directament.
Sí, a mi el que em consta és que l'única diferència que hi ha a dia d'avui perquè no arribi De Ligt és això. I jo crec que el jugador és un nano, només té 19 anys, però té molta personalitat, té moltes ganes de venir aquí, i jo crec que això no acabarà sent un impediment. Jo crec que al final el Barça, doncs, com va passar exactament amb el cas de De Jong, que Bartomeu un dia va viatjar i va pujar l'oferta tant pel jugador com per l'Ajax, i potser que també per representant, això no ho sé, jo crec que amb el cas de De Ligt crec que passarà el mateix. I si no passa, per mi seria un error imperdonable deixar escapar un jugador d'aquesta jerarquia, d'aquest nivell amb 19 anys i que a sobre vol venir aquí.
Home, però el Barça sí que està fent fins ara gairebé tot el que pot perquè vingui. Amb l'Ajax no hi ha problema perquè ja saben de què va la història, que han de pagar, i amb el jugador també han tancat un acord. Ara, o sigui, potser després has de forçar encara una miqueta més la màquina, però entenem que la forçaran perquè el volen de debò.
Jo també ho crec que la forçaran.
I el jugador vol. Aquesta és la gran tranquil·litat. No? Si fos un jugador en què... Si fos Torreira ja i un representant com Dimitri Seyluk, sí que hi hauria marge de mirar de convèncer el representant perquè convenci el jugador, però...
El cas de De Ligt és exactament el mateix que el cas de De Jong.
Tant,
quan no se sabia si vindria o no...
Per tant, tocarà pagar el 10% de la comissió i endavant.
Mira, perdoneu, perquè us interrompo, perquè surt Carles Pérez, que és l'únic jugador que sortirà, i encara ho fan com un favor, l'escoltarem un moment.
Com t'has sentit, Carles, quan has vist que debutaves?
Bueno, una experiència inolvidable, però jo crec que és algo que sempre quedarà en el meu cap gravat i, bueno, molt content.
¿Esperabas debutar esta temporada? ¿Ya quedaba solo este partido?
Bueno, la verdad, bueno, he tenido que tener paciencia y mucho trabajo y, bueno, yo la verdad que lo agradezco, como he dicho. No sabía si iba a llegar esta temporada o no, pero ha llegado, doy las gracias y muy feliz.
¿Cómo ha dicho el míster, Carles? ¿Qué te ha dicho Valverde?
Nada, que estuviera tranquilo, que lo hiciera con confianza como jugó en el B y que, bueno, sobre todo que me desmarcara el espacio y, bueno, en algunas tácticas, pero, bueno, doy las gracias al míster por las indicaciones y por la confianza.
Oye, ¿al equipo cómo le ves de tono de cara a la final de la Copa del Rey? ¿A los compañeros cómo los ves?
Bien, yo los veo muy metidos, veo que el equipo está bien y concentrado en llevarse la Copa.
¿Y anímicamente cómo los has visto?
Bé, molt bé, estàvem centrats en aquest partit, que sabíem que era un camp difícil com a l'Eibar, que ens apretarien, i bueno, ara tot l'equip ja està centrat i amb la cap posat per treure'ns el partit de Copa. I... No, ja està.
Carles, hem vist debutar per la banda esquerra, que és la posició, diríem, oposada a la teva habitual, no sé com t'has sentit.
Bueno, la veritat que no estic molt acostumat, però bueno, jo, i més en el dia del meu debut, intentaré fer-ho el màxim bé que pugui i ajudar l'equip, el míster posi on em posi. La veritat que no estic molt acostumat a jugar a l'esquerra, però bueno, no és algo que em desagradi i bueno, com s'ha pogut veure, he estat bé, he estat còmode i molt content.
Doncs aquestes són les declaracions del jugador del Barça, que avui, que potser era el dia de treure algú una mica en clau copa, que pugés una mica els ànims de tothom, doncs diguéssim que s'ho ha menjat Carles Pérez.
Molt bé, doncs Carles Pérez, felicitats per aquest debut. També estaria bé que els companys deixessin acabar les respostes, perquè és que al final estan parlant els pobres nanos i hi ha ganes de fer tantes preguntes que no deixen acabar.
Sí, i fins i tot ha sortit ell, la gent s'ha enfadat perquè sortia ell, ja. I pobre, ha vist discussions com dient què m'estàs traient aquí al davant, i ell està una mica com dient, bueno, si voleu, marxo.
Molt bé, doncs és l'únic jugador que sembla que escoltarem. Hem sentit també que el que a l'acabar el partit. Sergi, Roberto, hem estat parlant de Ligt i d'aquesta situació que sembla calcada la de De Jong, esperem també que pugui acabar igual, i l'altre nom propi que tenim és el d'Antoine Griezmann. Per mi és significatiu que City i PSG hagin dit públicament que no hi estan interessats.
I tranquil·litzador, significatiu i tranquil·litzador per la gent que el vol fitxar.
Per tant, ho veieu encara més a prop del que podíeu veure-ho des del moment de l'anunci de l'adeu de Griezmann de l'Atlètic?
A prop sí, no passarà res fins a l'1 de juliol, perquè a dia d'avui, que és 19 de maig avui que val 200 milions d'euros, doncs fins a l'1 de juliol rei. A més, si transcendissin moviments del Barça o acords o circumstàncies similars, el club s'exposaria a una sanció FIFA o a una investigació o un expedient de la FIFA, i la idea, la consigna és tenir-ho tot preparat, com ja vam explicat a la TDT des de fa mesos que està tot preparat, i quan arribi el moment executar-ho, més enllà del debat intern que hi hagi.
I el Bayern també, que ha perdut jugadors importants ara mateix entre els grans d'Europa. Si el Madrid és veritat que no el vol, i retirats de la subhasta el City i el PSG, és que queda el Bayern, potser el United, però poca cosa més.
No sé, jo crec que això està com bastant dat i beneït, tot i que aquest any vulguin ser més prudents, fet que em sembla comprensible, que ja és obligat, després del fiasco de l'any passat.
Clar.
Sí. Però no deixa de cridar-me l'atenció que es tanqui un fitxatge que genera tan poc consens, o com a mínim que no hi hagi unanimitat. Llegíem portades del diari Sport parlant que el vestidor no el volia, informació del Mundo Deportivo, on es parlava que algun jugador concret no ho veia bé. Ens arribava també algun input que bé, hi havia jugadors que...
Alguns jugadors del Barça que tenen dubtes sobre aquesta hipotètica arribada de Griezmann, que vindria a reforçar la davantera de l'equip, i segurament aquests dubtes que s'han generat a l'actual vestidor del Barça venen d'aquesta línia de la davantera.
Anfield ho canvia tot, no? És a dir, els dubtes del
vestidor... El poder
vestidor,
dels jugadors...
Els dubtes del vestidor, o fins i tot de l'entrenador, amb un triplet tenen més pes, però ara, diguem-ne, que la situació... Que Anfield fa desequilibrar el debat que hi havia des de fa mesos allà cap a la necessitat de fitxar-lo. Com a mínim, això és el que percebo jo.
Sí, avui és l'últim partit de Lliga, ha debutat el Carles Pérez. Són 8 jugadors del planter que ha fet debutar aquesta temporada Valverde. L'Abel Ruiz ho va fer la setmana passada al Camp Nou contra el Getafe. L'Oriol Domènech és un expert en aquesta matèria, el Carles Domènech també. Dels 8 jugadors que han debutat, que són...
Miranda, Xumi, Cuenca, Riqui Puig, Oaguer, Collado, Abel Ruiz i Carles Pérez.
Aquí veus tu amb possibilitats de... arribar a tenir certa continuïtat al primer equip.
Jo, complicat, d'aquests 8, jo no veig a cap, per exemple, amb el mateix nivell que veia Alenyà fa un any. És a dir, jo Alenyà fa un any diria que és un jugador del primer equip i de per molts anys i per triomfar. No veig cap d'aquests 8, que els 8 són molt bons i que els 8 poden ser jugadors de primera divisió, però si em fas dir un nom per ser un Alenyà, per exemple...
Ni ho ha
no, no te'n diria cap.
Per cobrir un rol molt secundari...
Has dit cap, Oriol? Cap dels vuit?
Però la pregunta era per ser per tenir un futur en el primer equip del Barça.
Sí, amb certa continuïtat, no. Simplement debutar i jugar quatre partits.
Sí, aquí és per mullar-me i posar-me al foc per un jugador. Dic, fa un any, i avui és evident que també perquè ja està consolidat, i és posar-me al foc per a l'Aleñá, perquè el veia un jugador amb una trajectòria i amb un futur al primer equip del Barça. D'aquests vuit, que els vuit estic dient que són molt bons, és que el primer equip del Barça és molt exigent, que estem parlant de guanyar, estem anant a guanyar la Champions League cada any. No em mullaria per cap per dir-te que triomfarà el Barça.
Bernat, els 5 minuts de Boateng els deixem per un altre dia o els aprofitem avui?
Podríem deixar-los en silenci.
Deixem-los... Podem pensar que no es mereix ni els 5 minuts.
No, deixem-los si voleu en dos. Jo simplement diré que entenc que no passarà perquè ningú tindrà la valentia de sortir i explicar-ho, però estaria molt bé saber que algú expliqués aquest fitxatge, per què s'ha fet, quins informes es tenien, quina certesa es tenia, què es pensava que portaria. És a dir, que hi hagi alguna explicació lògica, perquè és que això sembla...
És evident que no tenien...
Sembla que hagin estafat el Barça.
És evident que no tenien tota la informació de l'estat de forma i del moment de la carrera de Kevin Prince Boateng. El Ricard recordo el dia que es va anunciar el fitxatge que es pensava que era broma.
El Boateng del Llevant, es pensava que era.
El Boateng del Llevant, imagina't. I al cap de pocs dies de la seva arribada al Camp Nou, la gent que el va tractar es va adonar que ni físicament estava preparat no per jugar al Barça, sinó per competir a l'elit, i que futbolísticament més d'un company ha fet comentaris interns dient que aquest noi és que no té el nivell.
I el descarteu del tot, no?, per la final de Copa?
Sí, sí.
No, ja no parlo del tema del genoll, que sí, jo crec que és molt oportú. És a dir, encara que no tingués cap problema, va venir per fer una funció que l'ha intentat fer un parell de partits i no ha servit ni per això. I, per tant, amb Suárez lesionat, zero opcions
Ruiz,
per Boateng.
Abel Ruiz, el diumenge passat, en 20 minuts, ens va ensenyar més coses que Boateng en els moments que ha tingut aquesta...
I com us imagineu la davantera de dissabte contra el València? Messi i...
Jo crec que repetirà l'equip d'avui.
Sí, també.
Amb Malcolm?
Sí, amb Malcolm i amb Sergi Roberto obrint la dreta.
No creieu que podran recuperar-se ni Dembélé? Ha dit que era molt difícil,
sí,
oi?
Dembélé està descartat a nivell
internacional. A mi el no sé de Coutinho m'ha semblat...
Coutinho.
El no sé de Coutinho és si el quiere.
Sí. Sí.
Ho explicaré. Ja.
Coutinho, recordem que és un dels jugadors convocats per Tite, seleccionador brasiler, per jugar a la Copa Amèrica.
Amb Artur.
Sí, no, i ens convé que faci una molt bona Copa Amèrica. Les coses com siguin. Posar-lo a l'aparador, però que li vegi molt bé.
Doncs, home, sortir a jugar-se un títol amb dues baixes tan importants en atac...
Però és una cosa. Què podíem esperar de Coutinho a la final de la Copa? Quin rendiment podíem esperar de Coutinho a la final de la Copa?
Home, jo crec que Coutinho al 80% és més opció que Malcolm, per exemple.
Però podíem esperar moltes coses. Jo és que no veig tant problema que no jugui a la final, tenint en compte el que ens ha ensenyat fins ara.
No ha marcat la diferència. No recordo un partit en què hagi marcat la diferència.
No, sí, estic d'acord que el rendiment de Coutinho és lamentable, però si tu em preguntes Coutinho bé o Malcolm, a qui posaries a la final de Copa, jo posaria Coutinho abans que Malcolm.
Sí, jo també.
O abans que un altre migcampista, si és que Roberto, Arturo Vidal...
Però Malcolm, encara que estigui Coutinho, tens certa obligació de posar-lo perquè no et queden davanters, d'acord? Mm-hmm. O sigui, i llavors ja entra el dubte entre Aleñá o Coutinho, o Sergi Roberto i Coutinho, i jo em quedo amb els dos d'aquí, perquè és que viuran més la final i t'aportaran més, com a mínim més empenta.
Sí, no, la motivació serà innegable. Bé, doncs ni Dembélé, ni Coutinho, ni Suárez, ni Boateng, quedarà l'opció, com deia el Xavi, de davanter, de Malcolm, i bé, en un atac de bogeria podria posar un jugador jove, però dubto, no?, que sigui titular un Abel Ruiz, perquè ens entenguem, un Carles Pérez. Bé, veurem això dissabte, i avui hem tingut aquest primer assaig. Per cert, està sortint ara a Cucurella amb la seva parella a fer-se fotografies, perquè potser hi veig també un matrimoni una mica més gran, que poden ser els pares o els sogres, poden ser fotografies de comiat, no?
Sí.
Cucurella ha parlat pels micròfons de Bein i ha explicat que ha estat estrany marcar-li al Barça.
Doncs està fent una fotografia amb la...
Pot ser de comiat, perquè si ve el Barça parella. I el Barça el rebent, doncs possiblement va a un altre lloc.
Faríeu l'operació, no? Jordi i Oriol.
Sí, home, si és per guanyar diners, sí.
Clar.
A més, és una operació d'aquestes que no depèn de la voluntat del jugador, que senzillament està als contractes i s'executa i prou, no?
No per quedar-se com a suplent d'Alba, eh?
No, és que no ha sobresortit per jugar de lateral.
Això s'ha jugat davant, no?
Molt bé, companys, doncs deixarem aquí la tertúlia. Gràcies, Oriol, gràcies, vicepresident Borda, gràcies, Xavi Campos. Farem, gràcies, Carles, també. Una pausa, Bernat i Jaume, i l'Efecte Costa per tancar aquest últim partit de Lliga de la temporada.
Us parla en Coco. Benvinguts a una missió secreta. Nom, Street Mission. Lloc, PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a PortAventuraWorld.com.
3, 2, 1. Comença la teva missió.
L'Efecte Costa.
Jordi Costa, t'havia agradat la primera meitat, però la segona crec que no gaire tant.
No, la segona ha costat més d'empassar. I m'he dedicat a fixar-me en Malcom, ara que parlàveu de l'alineació de la final de Copa. I entenc, estic d'acord amb vosaltres, que per obligació, per omissió, per eliminació, no serà gaire diferent de la d'avui. Però, ostres, a mi em sembla que Malcom no dona. No, ja entenc que Coutinho no ens ha emocionat, però és que avui, que jugaves amb Messi de nou i que el que has de fer tu com a extrem és ser profund, no se n'ha sortit, no n'ha sabut, i quan ho ha intentat, fora de joc, darrere fora de joc. Bé, jo ja entenc que serà això, perquè Valverde no li agrada gaire fer invents, però jo, sigui per Sergi Roberto o pel mateix Malcom, jo me la jugaria molt més amb Alanyà fent de fals extrem, que ho ha fet molts cops en el Barça B, que no amb aquesta parella d'extrems, que em sembla a mi que no ens porten gaire enlloc. Però bé, estic d'acord amb vosaltres, que em sembla que estem tants caps, tants barrets.
Jordi, telegràficament, estàs amoïnat per la final?
Home, no, però entenc el que dèieu, que és que el València sembla que arriba... El València arriba endollats, ha fet Champions, ha fet una gran segona part de temporada. Vaja, que o el Barça aconsegueix posar-se les piles en aquesta setmana o ens podem endur una sorpresa.
Doncs estarem pendents d'aquesta final, que serà l'últim partit de la TDT d'aquesta temporada, la final de Copa, dissabte que ve, contra el València. Jordi, t'esperem dissabte.
Una abraçada, que vagi bé.
Recupera el podcast de la TDT, el Tercer Temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.